Tenho feito umas jornadas para o primeiro, uma organização que era para o meu grau, dentro da universidade aqui, falando para os seus homens masculinos, estamos lá nos nomes da Roma, ali em José, segunda da lá, estamos com os turistas para jogar e para acabar a vida durante, especialmente na Bolívar, que nos dá para todas. La tesi cultural sobre les novel·listes, les novel·lades republicanes, és una de les grans especialistes de Mercè Rodoreda, fa molt d'enveja, i en aquests moments, bé, ella és professora de didàctica de la Lleida de la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona, i en aquests moments està en excedència, també un espai lliure i t'agraeixo molt que tinguis molt de temps per dir nosaltres.
Moltes gràcies, Mirta. Ara m'ho trobo la mascareta, no? Perquè parlàvem així. Ho sé tant o aquest micro o és així?
No,
aquest no és així, d'acord? Doncs jo estic molt agraïda que m'hagueu convidat a venir i, de fet, la Mirta deia que ara comencen la primera jornada i que la meva intervenció més acadèmica i no està veritat. Perquè, de fet, quan em van convidar jo vaig dir home, si voleu, com que això s'havia de fer, ella ho ha dit, la tercera va la vençuda, s'havia de fer al setembre o a la tardor, si no ho recordo malament, després vam passar en gener i ara finalment al maig. I quan m'ho va dir jo estava en un pic de feina i li vaig dir, com jo no em puc preparar una intervenció allò acadèmica amb recerca de fons al darrere, dic, per tant, si el que us interessa és una intervenció que doni un marc reflexiu, que doni idees, que plantegi preguntes, que posi qüestions sobre la taula, dic, aleshores sí, màxim mitja hora. I l'Anna i la Mirta m'han dit, endavant, neus. I per tant, la meva intervenció serà molt diferent de la de la Mirta, la seva ha estat, les jornades han començat fa una hora, ja ho heu vist, no? Amb tota aquesta informació magnífica sobre el cas de la literatura catalana, que de fet a mi ja em serveix per moltes coses que diré i m'hi remetré directament, no? Aleshores, la meva intervenció no aspira a altra cosa que això, que proporcionar un marc de reflexió per general, per després reflexionar sobre aquests casos específics dels quals la literatura catalana ja haurem posada sobre la taula i un exemple paradigmàtic i que sobretot demà al matí diguem, tindrem la possibilitat de conèixer amb més profunditat gràcies a les diverses intervencions que hi ha sobre escriptures molt concretes, no? Aleshores, jo vaig titular la meva intervenció de signatures i escriptores voluntat, exigència, pragmatisme, no? I de fet, amb les intervencions tant de la il·lustríssima alcalde com de la vicerectora de la UDG com de la professora Casa Coberta, ja sortien aquestes idees, no? De tria, de les circumstàncies que forcen una determinada opció literària en les escriptores o la cosa pràctica, no? A mi em sembla que en el cas de la literatura catalana, tal com ens ho ha explicat la doctora Casa Coberta, queda molt clar que les tres idees estan absolutament entrellaçades i són molt difícils de destriar justament perquè al darrere hi ha totes aquestes tensions que ella ens indicava en el cas de la Caterina Albert, Víctor Català, punts suspensius, i de totes les altres escriptores que sentirem a parlar demà també, i algunes de les quals, algunes, jo també m'hi referiré avui. Aleshores, què faré jo? Com s'estructura aquesta exposició de mitja horeta? Doncs parlaré del que per mi va ser el detonant per preparar aquesta intervenció, que és justament un moviment editorial que va tenir lloc al febrer del 2020 i que no és únic ni singular, i que ens ha donat l'excusa, o que a mi m'ha donat l'excusa per asseure'm a reflexionar sobre totes aquestes qüestions que la doctora Casa Coberta posava sobre la taula. Després, per tant, agraïm l'oportunitat del debat i de la reflexió que aquesta mena cosa ens proporciona, tot i que jo he de dir d'entrada, perquè la posició personal, ho deia la doctora Casa Coberta abans, segurament aquí se sentiran plantejaments i opinions diferents. La meva és molt clara. Jo estic posicionada explícitament en el respecte per la història, no? I la història diu que la Caterina Albert es va convertir en Víctor Català en un moment determinat, va fer servir aquesta màscara, sortien totes aquestes idees, en la introducció, la idea de la màscara, la idea de si les coses han canviat tant. En la meva exposició jo arribo fins al segle XXI, començo al XIX, però arribo fins aquí en alguns casos. La idea de la diferència entre la persona real i la veu literària i el personatge públic, tot això ja ha sortit. Els noms heretats i no triats, els noms escollits en circumstàncies concretes, d'acord, però en definitiva noms de tomb, no? que una escriptora o un escriptor assumeix en un moment determinat. La idea de la independència, de la ruptura, i jo hi afegiré, que també ha sortit en l'exposició de la doctora Casacuberta, la idea de l'autoritat. L'autoritat que les escriptores reclamen de diverses maneres, no? I el control sobre la pròpia obra i sobre la pròpia imatge pública. Tot això ha anat sortint, eh? La consciència, l'ús dels silencis, la importància del públic. Pensar per qui vols escriure, qui vols que et llegeixi, no? I per tant el poder de decisió que hi ha al darrere d'aquestes estratègies que expressen una voluntat definida però que també moltes vegades el context exigeix i força per una qüestió moltes vegades pràctica. Si ets escriptor i vols que et llegeixin determinades persones, has de fer servir determinades estratègies. Si ets escriptora o escriptor. I no em limitaré només a parlar de les dones que escriuen, que sobretot, sinó que faré una referència inicial a les definicions i els usos del terme pseudònim i després el cas dels senyors. Perquè sembla que quan parlem d'aquestes coses, com deia la doctora Casacuberta al final, només apareixen les dones. I altra vegada tornem a ser un sector específic genèricament marcat. No? I per mi aquí hi ha un problema. Hi ha un problema perquè el que ha estat una estratègia absolutament necessària del feminisme històric de reivindicació, recuperació i restitució històrica, de vegades, en els moments actuals, acaba simplificat, reduït i convertit en tota una altra cosa, que des del meu punt de vista traeix absolutament l'esperit més genuí del feminisme autèntic, si és que un adjectiu com aquest es pot fer servir, no? Doncs totes aquestes qüestions, i començo perquè si no, en la mitja hora estarem 3 dies aquí i no és del cas. El detonant, aquesta col·lecció de Seix Barral, que el mes de febrer del 2020 comença a treure uns llibres en què apareixen, tots són imatges, aquí pràcticament jo us vaig explicant coses, però em va semblar que aquestes hores del vespre també funcionen molt millor un acompanyament visual. Aleshores, una col·lecció específica de Seix Barral que es ven dient, doncs això, tornem a les autores pel seu nom, no? I aleshores tenim Major Sant amb la ratlla a sobre i el nom de la persona real, aquest nom heretat, no? Mantín, Aurora, Dupin. O el Rafael Luna, la Matilde de Txerner, no? I aquesta editorial, tenim aquesta col·lecció amb la idea concreta justament de fer un acte de justícia històric. I això, un acte de justícia històric. I això té un determinat ressò mediàtic. Els periodistes, jo me'ls estimo molt quan fan bé la seva feina, però de vegades busquen només el titular també, perquè el món actual exigeix això, no? Coses que criden molt l'atenció, duren 30 segons i després ja passem a una altra cosa. És tot ràpid, efímer, fungible. I això moltes vegades elimina la responsabilitat de la reflexió profunda. No m'hi entretinc, mireu només els titulars, no? ¿Por qué les robaron el nombre a estas grandes escritoras? Ja hi són. O escritoras liderades de sus máscaras masculinas, liderades. Ve algú un segle o dos després i les allibera d'una presó que elles potser no han demanat de ser liderades, en fi, no? La escritora que sabia passar por hombre y quería cargarse a los puteros del rey de España. Els nivells arriben a un punt. En fi, secretàries, esposas y pseudónimos. La escritura silenciada de las mujeres, no? Esta és la millor forma de dar visibilitat a su història. Hi ha de tot, totes les possibilitats. Seix Barral, rescata, m'encanten aquests verbs, rescata, libera, restituye, i en català també, la tornada de les escriptores silenciades per l'esclisme. Jo diria que el lector català va ser el que no és silenciat, però vaja. O que el sexe de la literatura encara no importa. Resulta que això sí que és veritat, com veurem, perquè les coses en el fons van canviar. Aleshores, aquest és el de Tunan i surten posicionaments diversos, entre els quals el de la doctora Casa Coberta, que havia publicat feia poc un llibre fantàstic sobre el lector català, i aleshores diguem que les justificacions són aquestes, no? Qui defensa aquesta estratègia editorial diu que aquest és un gest de justícia simbòlic que torna el nom a l'escriptora, no? Una altra posició en el mateix sentit és l'última, reapropiar-nos de lo que és nuestro. Això ho diu una dona, també. Som les dones que recuperem la nostra identitat. I en canvi hi ha visions que entenen que això és la meva també. Jo em manifesto públicament al costat d'aquesta segona posició que ara comentaré, que és que aquests pseudònims masculins diuen d'un temps, potser un conflicte, la doctora Casa Coberta jo no diria un conflicte, multiplicitat, una quantitat ingent de tensions i qüestions que són allà, i ella mateixa doncs, va dir aquesta frase que a mi m'encanta, que és que al darrere hi ha tota una història i que si ratlles el pseudònim te la carregues d'un cop així, ben ràpid, no? Aleshores, jo dic que em manifesto aquí i aquí ve una mica la meva explicació. Aquesta és una estratègia comercial, des del meu punt de vista, que es disfressa sobre una posició ideològica, sobre un feminisme, des del meu punt de vista qüestionable, discutible i, si voleu, en podem parlar avui o demà, no? Però per mi és una estratègia comercial, és una manera de vendre llibres. Que no em sembla malament que les editorials vulguin vendre llibres i no em sembla malament que vulguin vendre llibres d'escriptores. Al contrari, em sembla molt bé. Però que ho facin sota la bandera del feminisme, no? I de la lluita contra el silenci, de l'alliberament i de la restitució, em sembla que és mentida, no? I que seria molt més honesto si diguessin doncs la manera de vendre llibres d'escriptores és amb unes determinades estratègies doncs les fem servir i ja està. Però no és aquí només on passen aquestes coses, passen a tot el món occidental. De fet, quan allò et poses a fer una mica de recerca i vaig trobar que l'agost d'aquest mateix any el Women's Prize for Fiction, que és un premi instituït només per premiar obra de dones escriptores, no? Que s'institueix al Regne Unit l'any 96, i l'empresa Bellis, que fa alguna cosa més que una aquesta que ens agrada tant, doncs, amb motiu del 25è aniversari del premi, l'agost d'aquest mateix any 2020, treuen una col·lecció, mireu la que bonica, Reclaim Her Name, tots els volums, no? Reclama el nom d'ella. I per tant, fan exactament el mateix, no? No sé si qui s'ho ha copiat d'aquí, en tot cas, no hi ha res nou sota la capa del sol, per tant, que les estratègies comercials funcionen, doncs, és molt evident, no? Anem a l'origen dels mots, a l'origen de les coses. Si pensem en com es defineix el terme pseudònim, no? Jo me'n vaig al DIEC, al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i surt un terme molt, molt interessant per mi, que és un nom fals. Clar, tu tens la idea ja aquí de falsedat, per un cantó, no? Te'n vas al diccionari de sinònims franquesa, d'Enciclopèdia Catalana, i parla de criptònim, és a dir, nom secret, àlies. Aquí tenim una altra idea, no? Mentida, secret, alter ego, no? Te'n vas a la RAE, el diccionari de la Real Academia Espanyola, i diu, recull dues idees, la de la falsedat i la de l'ús. I aquesta també em sembla molt interessant, la idea de nombre utilizado por un artista en sus actividades en el estudio propio. Aquesta idea de l'ús, a mi em sembla que és molt interessant, molt interessant. I te'n vas al Oxford Dictionary, no? I també la idea principal que surt és aquesta de l'ús, no? Un nom usat per algú, especialment un escriptor, en lloc del seu nom real. I et demana que ho comparis amb nom de ploma. I t'introdueix aquí aquesta alternativa que a mi em semblava interessant també en el nom de les jornades. I no ho sé, una possibilitat seria pensar en distingir entre nom de ploma, quan és una decisió conscient, voluntària, mantinguda, no? I pseudònim, quan és un recurs forçat per les circumstàncies, per exemple. No sé si ens podria servir aquesta distinció, no? S'han publicat molts llibres al llarg de la història sobre els pseudònims. És una estratègia absolutament generalitzada. Només fent una cerca a les xarxes, si ràpida, ara tenim la sort d'internet, no? I vaig trobar doncs, aquest diccionari de pseudònims publicat el 2013, deixeu-me mirar la xuleta, que no m'equivoqui, sí. És del 2014, aquest en anglès. És una cinquena edició revisada i ampliada amb 13.000 entrades. 13.000 entrades, és una bestiesa. Clar que no hi ha només escriptors, també hi ha actors. La Marilyn Monroe no es deia Marilyn Monroe. I és que això del nom artístic té solera i fa molts anys que s'arrossega, no? N'hi ha un en català, aquest d'aquí sí que és del 2013, Diccionari de pseudònims usats a Catalunya i a la migració. I aquest és sobretot d'escriptors i periodistes, es recullen els pseudònims, però també hi ha pintors, dibuixants, escultors, músics, els músics, actors, cantants, cineastes, artistes de varietats. És a dir, en el món de la cultura, això de construir-se, no?, un personatge públic, és una estratègia habitual. Aquest que teniu al costat és un diccionari de pseudónimos literarios españoles publicat el 1977. I l'altre és un diccionari de pseudònims publicat a França a finals del segle XIX, el 1887, perquè resulta que això de l'autoria també és una cosa molt moderna. Històricament es publicaven moltíssims textos de manera anònima o amb pseudònims per raons diverses, per exemple, raons de supervivència directament. Si publicaves determinades coses i t'atrapaven, podies acabar molt malament, no? Aleshores, anem als senyors. Encara no hem arribat a les escriptores i ja em queden només 10 minuts, però vaja. Em sembla interessant. Per exemple, durant la Revolució Americana, es publiquen una sèrie de pamflets amb pseudònims de clàssics llatins o de personatges històrics, Catul, César, etc. No? Per què? Doncs perquè representa que l'ús d'aquests pseudònims està donant una justificació en el món clàssic, una justificació mito-històrica al plantejament de la Revolució Americana, és a dir, el procés d'independència respecte de l'Imperi Britànic. No? O resulta que el Charles Ludwig Dodgson, el Lewis Carroll, l'autor de l'Alícia en Terra de Meravelles, era un professor d'un college de Cambridge i estava molt enfadat perquè la gent el parava pel carrer per demanar-li explicacions sobre les obres que signava com el Lewis Carroll, no? I ell podia diferenciar la seva persona real de la seva figura d'escriptor. I va arribar a escriure un pamflet que portava la butxaca imprès per donar als desconeguts que operaven pel carrer per justificar això, i us el llegiré. Es diu Circular o desconegut i diu el text que era escrit, quan li deia alguna cosa sobre l'Alícia o li demanava no sé què, no els contestava, els donava el circular i se n'anava, com un gentleman anglès, no? Circular o desconegut. Els desconeguts s'adrecen amb tanta freqüència al senyor Dodgson en relació amb la majoritàriament no autoritzada assumpció que reclama o reconeix l'autoria de llibres no publicats amb el seu nom, que ha trobat necessari imprimir això per respondre d'una vegada per totes aquesta mena de sol·licituds. Ell ni reclama ni reconeix cap connexió amb cap pseudònim o amb cap llibre que no sigui publicat amb el seu nom. I per tant, sí? El Mark Twain, Samuel L. Clemens, es deia que necessitava un nom de guerra quan va començar a fer de periodista i en va buscar un que s'enllés amb allò que s'escrivia. Hi ha totes llegendes, a l'entorn d'aquest pseudònim. El George Orwell, que es deia en realitat Eric Arthur Blair, ja més cap al segle XX. Una de les primeres obres que pública són unes memòries de joventut en què explica que era pobre com les rates quan vivia a París, no? I per no avergonyir la seva família, la gent no volgués anar a la família a dir «Ostres, que el vostre nen o el vostre fill, mireu com ha viscut», va signar amb el nom de George Orwell, per exemple, no? O tenim el cas d'un autor ben actual, nascut al 71, no? El Josep Martínez Sánchez, que signa Joan Benassiu perquè els primers llibres els va signar amb el seu nom, però després resulta que hi havia un autor que es deia com ell i la gent es confonia. I va haver de buscar un nom literari, un nom de ploma, perquè no els confonguessin, no? O el Màrius Mullar, que és autor de bestsellers, que resulta que es va buscar el nom d'Andrés Vidal, perquè això se deia millor amb el tipus de literatura que volia fer i per tant pensava que vendria molts més llibres si es deia Andrés Vidal. El mercat també sortia, eh? Compareu el mercat català amb el mercat castellà i clar, dir-se Màrius, a més, Màrius Mullar, els pobres castellans Moïà, Mojà, tot el que li vulgueu dir, o canvi Andrés Vidal és molt més operatiu, no? Després hi ha aquest cas divertidíssim de l'escriptor mexicà Vicente Riva Palacio, que va escriure poesia amb el nom d'una senyora, es va posar Rosa Espino, no? I els llibres de la Rosa Espino van tenir un èxit tan brutal que va haver-hi un altre escriptor que va proposar que la fessin membre d'un liceu d'aquests només per senyors. Més d'un li va enviar cartes d'amor. I resulta que aquest senyor li encantava la facècia de fer un humorista del 15, no? I va estar uns quants anys publicant com a Rosa Espino. I es veu que algú una vegada li va dir que escriure poesia com ho feia la Rosa Espino requeria una sensibilitat femenina de dona verge que era impossible. Clar, la dona es devia petar per riure, no? Però el que són els estereotips. En fi, més cap aquí. No sé si es veu gaire bé, allà hi ha una imatge de la sèrie de la CUP, aquí, la gent que tenim una certa edat, aquella noia òrfana danesa que anava a l'internat, doncs aquests llibres els signava una tal Lisbeth Werner, no? Al darrere de la qual hi ha dos escriptors danesos, que evidentment, amb un bon criteri, van pensar que si publicaven llibres d'adolescents en un internat quedava fatal que l'autor, que fossin dos autors, i quedava molt millor que això ho escrivís una senyora, no? O el cas d'un escocès, també, Ian Blair, que va començar fent novel·la negra i no va tenir cap èxit, i llavors es va passar a la novel·la sentimental, el que se'n diu novel·la romàntica, que jo no vull dir novel·la romàntica perquè a mi em remet al moviment romàntic del segle XIX i prefereixo dir-ne sentimental, no? O novel·la rosa, si voleu. Doncs resulta que l'editor li va recomanar que es posés un nom d'autora, perquè el públic, suposadament principal, de la novel·la rosa és un públic femení i, per tant, se suposa que una autora hi connecta millor. I després tenim el cas de l'algerià Mohamed Mouess, impossible de pronunciar, no sé com ho he de dir, Mouessekoul, no? Que és un senyor que havia estat a l'exèrcit i quan es posa a escriure novel·la sobre el seu país, diguem, per una qüestió de protecció personal, escriu com firma els llibres com a Yasmina Cadra. És una mesura directament de supervivència. Què passa amb les senyores? Ens adonem a les senyores del segle XIX, les escriptores, perdoneu que em parli així amb aquesta franquesa, a mi he passat tants anys estudiant-les que ja són com veïnes meves, no? Doncs resulta que d'autores més o menys contemporànies, aquest és un fet que no es produeix sempre i, per tant, això ens ha d'induir a pensar, no? Si fos només una qüestió de context, una exigència, tornant als termes del principi, voluntat, exigència, pragmatisme, si fos una exigència històrica tan real, totes es posarien un pseudònim. I resulta que això no és així. La Jane Austen, per exemple, quan comença a publicar, signa a Lady. Fa servir un nom de ploma, però es manifesta com a dona, escriptora, i és de les primeres, no? En canvi, la Cecília Goldefaber, Fernán Caballero, però la Rosalía de Castro, Rosalía de Castro. O, parlant de les angleses, tenim les germanes Bronte, la Charlotte Lenny i l'Anne Bronte, ara parlaré una mica més, que comencen escrivint, signant els seus textos com Carrer, Ellis i Acton Bell, amb pseudònims masculins. però al mateix temps tenim la Emília Pardo Bazán, que és la Emília Pardo Bazán, o la Dolors Montserrat, que és més gran fins i tot que la Caterina Albert, pintor català, no? I la Carme Carr, que és més o menys la Caterina Albert, neix el 69, que si no m'equivoco, sempre m'equivoco, el 66 i el 69, mort. Neix el 69, doncs la Carme Carr, el 65, sí que fa servir pseudònims, però, per exemple, fa servir Joana Romeu, l'Escardot, també, en fi, però després signa com a Carme Carr. I a canvi tenim l'editor català, que ja ens han explicat molt bé per què. Gairebé simultàniament, una escriptora també modernista, la Palmira Ventós, que signa tots els seus textos Felip Palma per la voluntat de protegir la seva vida privada. Hi ha molt poques dades biogràfiques sobre aquesta escriptora, per exemple. A diferència de la Caterina Albert, tot i que s'amagava darrere aquesta segona màscara, no? Passem al segle XX. La Mercè Rodoreda és la Mercè Rodoreda. En els anys 30 sí que feia servir uns pseudònims, però per dissimular la diversitat d'activitat que feia servir, sinó que produïa simultàniament, no? Tenim la Toni Morrison, Premi Nobel, que sempre ha signat com a Toni Morrison. I després, en canvi, sí que n'hi ha dues d'americanes, que són l'Alice Mary Norton i l'Alice Bradley Sheldon, que en parlaré després, que sí que trien pseudònims masculins. La Maritalia Camany tampoc, i és una autora de postguerra, també amb unes dificultats, no? I després tenim uns casos aquí interessants, que en parlaré una mica més. Mireu aquesta és anglesa, no, americana. Nora Roberts, G. Day Rob, Sarah Hardesty, Jill March, o sigui, aquesta és multiidentitària. Després us explicaré per què. L'escriptora australiana, però aborigen, l'Alexis Wright, signa amb el seu nom. La imitant, la del grup de la Bona Estrella, sí, també d'origen asiàtic però instal·lada als Estats Units, també signa amb el seu nom. I la J.K. Rowling, la famosa i milionària, multimilionària escriptora del Harry Potter, que també les inicials són un pseudònim, després us explico per què. I una autora absolutament actual, que és la Nora Keita Jemisin, també nord-americana, que fa servir les inicials en cognom o el seu nom segons el cas. Ara us ho explico una mica més. I és que triar un nom, sigui en part per l'exigència de les circumstàncies, en part per esperit pràctic, per pragmatisme, però també per voluntat, té a veure amb això que un escriptor i un acadèmic dels Estats Units, que es diu Scott Card, diu aquí, no? Les tries de les escriptores i els escriptors representen invariablement les seves respostes a la cultura en què viuen i treballen. Per tant, hi ha un element de context fonamental, que és el que ens deia la doctora Casacoberta. Fins i tot avui n'hi ha que, per raons diverses, trien emprar pseudònims d'un altre gènere o pseudònims ambigus, des d'aquesta perspectiva. Així com n'hi ha que escollen un pseudònim per dissimular o afirmar una certa etnicitat. Normalment això té a veure, aspecte clau, amb l'intent d'incidir en les percepcions del públic o dels editors. Jo diria del públic, dels editors i de la crítica, directament. En tot cas, és un gest, com ens explicava la doctora Casacoberta a propòsit de la Víctor Català, d'apropiació d'autoritat. Perquè el que fan les escriptores és reclamar l'autoritat en un context que els la nega pel fet de ser dones. És així. I llavors es transvesteixen. Però clar, en el moment en què se sap que darrere d'aquell pseudònim masculí hi ha una dona, ja no estem parlant de transvestisme, estem parlant de màscara, de personatge. Per tant, aquesta transsexualització de les escriptores, del qual parla Genet, un dels teòrics, s'acaba en el moment en què és coneguda la identitat amb la Víctor Català d'ençà uns mesos. Per tant, quin sentit tindria mantenir el pseudònim si és una qüestió d'exigència? Ja veieu que ho posàvem interrogant, són elements per la reflexió. El cas de les escriptores angleses, Anglaterra o el Regne Unit, no? És una de les nacions que van més a l'avantguarda, diguem, de tota la història del feminisme i del procés, no?, pel qual les dones anem a poc millorant en termes d'igualtat política, social, cultural, etc. etc. Doncs resulta que les escriptores de l'Anglaterra del segle XVII feien servir el pseudònim sobretot per un tema de reputació. escriure estava, i la Victoria te la té, aquella carta tan bonica també, no? En aquest país és tan mal vist un tipus de dona escriptora que sembla que sigui un pecat més gros, no? Escriure que fer determinades coses, no? És un tema de reputació. De fet, la lectura durant molt de temps també va ser una activitat mal vista, no? I també els feien servir per vendre una producció que altrament ningú s'hauria pres seriosament. És un tema de reputació i de mercat. De mercat. Després, al segle XIX, és interessant que hi ha un canvi, perquè les escriptores com les germanes Brontë o la George Eliot, que ja ens l'han esmentat abans, com allò de silly novels, by silly woman writers o for silly readers o el que fos, no? Aquesta idea de la literatura femenina com una literatura de baixa qualitat, que no té cap gràcia, que és una literatura popular de gènere en el doble sentit, no? I que per tant és una literatura al servei del populatxo, dit així, no? Aleshores, elles el que volen és contrarrestar aquesta associació i comptar amb tot el públic possible, com la Víctor Català, que aspira que la llegeixi un públic intel·ligent i aspira a fer el públic més intel·ligent mitjançant la seva literatura, no? I llavors per això trien el pseudònim, tant les tres germanes Brontë com la George Eliot. I en el cas de les germanes Brontë, i he d'anar molt ràpid, explica per què ho van decidir, no? Per què creien, doncs, això, que la literatura femenina estava subjecta a uns prejudicis que elles volien evitar. Perquè mireu què li va dir un poeta absolutament reconegut, de primera línia, a la Charlotte Brontë, quan ella li va enviar uns poemes. Aquesta és una carta del 1837 en què li diu: "Literature cannot be the business of a woman's life, and it ought not to be." La literatura no ha de ser cosa de dones. No hauria de formar part de la vida de les dones. I no ho ha de ser. Així de taxatiu. Aleshores, anem al segle XX i al segle XXI. Què passa ara? Doncs mireu, l'ús del pseudònim bàsicament té a veure amb una estratègia editorial en un mercat que continua genèricament mercat. És a dir, resulta que les novel·les roses continuen sent coses de dones, igual que el Príncep Blau i totes aquestes mandangues, no? I resulta que la literatura fantàstica és cosa d'homes. I, per exemple, l'Alice Mary Norton, que està considerada la primera gran autora de literatura fantàstica, amb el permís del Tolkien, no? Doncs es posa aquest nom, André Norton, de fet se'l canvia al registre civil per poder escriure com un home, perquè l'editor li diu que si firma com a dona no vendrà entre els lectors homes. És a dir, aquí hi ha... Això és complicat, perquè no saps mai si és el públic que fa una demanda o és l'oferta la que determina el públic. Sempre també és una tensió curiosa. En tot cas, tenim una estructura social patriarcal en què els rols de gènere estan molt establerts i queda millor ser un senyor i llegir literatura, ciència-ficció, fantàstica o novel·la negra, que no pas novel·la rosa. I si ets una dona, doncs representa que has de llegir novel·la rosa i no novel·la negra o novel·la fantàstica. El cas de l'Alice Bradley Sheldon, també, James Tiptree Jr., exactament el mateix, literatura de ciència-ficció, literatura fantàstica. I la que us deia, la Nora Roberts, la G.D. Robb, la Sarah Hardesley, Jill March, aquesta és una senyora que ha publicat, una americana que ha publicat més de 200 novel·les, nascuda l'any 50, encara és prou jove, més de 200 novel·les romàntiques. I després, quan es passa la novel·la negra, una sèrie que es diu Davant la mort, que també té un èxit brutal, es posa el pseudònim en viu, G.D. Robb, però que sona més a senyor, per vendre, també per raons de mercat, no? I després combina, mireu com es diu de veritat, es diu, també té un nom que és molt difícil de posar en una coberta, Eleanor Mary Robertson Auphin Brinkerwild, de família aristocràtica. Aleshores, clar, busca noms que siguin més senzills i que donen títol a la diversificació de la seva obra. O sigui, el nom identifica el tipus de producció. El nom fa la cosa. Anem al cas interessantíssim de la J.K. Rowling. Sabeu que el cas d'aquesta escriptora és brutal. Era una dona que s'havia quedat a l'atur, que no estava amb una mal davant i l'altra al darrere, s'inventa el Harry Potter i quan se'n va a l'editor, l'editor li diu Joan Rowling, malament anem, necessitem que et posis un nom masculí perquè si no els lectors, homes, joves, adolescents, no es compraran aquests llibres perquè trobaran que són coses de noies. I llavors ella va i molt irònicament, com la Virtut Català, jo parlava, la gent va pensar, és que és la Virtut Català què fa? La imatge de la Caterina Albert és, les senyores no podem fer certes coses, doncs ara us donaré una senyora. Com que? I és allò, perquè la imatge de l'escolada men i la senyora de sa casa, que tot ho fa per intuïció, o la perfecta mestressa, allò, no? És d'una ironia brutal. Doncs la Joan Rowling el que fa és posar-se JK, que és Joan Catherine, el nom de la seva àvia. És a dir, que aquí al darrere hi ha una reivindicació del llinatge femení, però JK Rowling, d'acord? El gran èxit del Harry Potter, ja sabeu com ha anat, i després, quan decideix escriure novel·la negra, l'editor també li suggereix un nom masculí. I llavors li porta un altre editor, que la coneix però que no sap que ha triat el pseudònim, l'editor llegeix l'obra, deixeu-me mirar a treballar la xuleta perquè no me'n recordo del nom de la novel·la. El cant del cucut es diu la primera novel·la negra que escriu, i l'editor, David Shinney, quan ella li diu l'escrita jo, li diu mai no havia pensat que una dona fos l'autora. I la Rowling, en una entrevista, diu ja veieu que aparentment vaig canalitzar amb èxit el meu títol intern. Doncs aquesta idea, no?, que tenim com un senyor o una senyora que es manifesta, vull dir que això realment ho diu amb ironia, no? Però vivim en un món, en una societat que encara distingeix genèricament, no?, aquestes opcions i aquests rols. I la Jemisin és un cas molt interessant perquè és l'autora més important d'aquesta literatura que posa en relació la diàspora africana i la tecnologia. És una autora d'èxit total que és acadèmica. Llavors, si no les novel·les amb les inicials i quan escriu un passatge o recerca, posa el seu nom sencer. Per tant, fixeu-vos com mana el mercat, en el fons. I algú diria, no, però ara no hi ha diferència entre els homes i les dones. Mireu, aquesta escriptora, la Catherine Nichols, el 2015 fa un experiment i envia un text a una sèrie d'editors, el text signat amb el seu nom, Catherine Nichols, i el mateix text a una altra sèrie d'editors firmat amb un pseudònim masculí. Va obtenir un 8%, un 80% més de respostes amb el pseudònim masculí, no, un 89, 8 vegades més respostes amb el pseudònim masculí que amb el nom de dona. Això el 2015, fa 6 anys. Queda dit. Per tant, quan ens plantegem totes aquestes preguntes, totes aquestes qüestions, no?, aquesta opció editorial per eliminar els pseudònims i posar, hem de restituir, hem de tornar a col·locar el nom de l'escriptora, a mi em surten totes aquestes preguntes. És un acte de justícia? De veritat, ho és? Des del meu punt de vista, la justícia l'haurien de reclamar les escriptores, en tot cas, elles ja n'hi són, en molts casos, però qui som nosaltres per decidir per elles, en tot cas, no? Una restitució política? A mi em sembla que reconèixer els condicionants històrics, el context, allò que passa, el per què una determinada escriptora, avui hem sentit a parlar de la Virtut Català, però demà sentirem a parlar de moltes altres, en un moment determinat per voluntat, per exigència de l'entorn, per esperit pràctic, no?, per qüestions de mercat, decideix triar un pseudònim, doncs explicar aquesta història no és ja restituir políticament des del punt de vista feminista la realitat del que ha passat. Un reconeixement merescut. Resulta que la majoria d'aquestes escriptores són autores molt valorades, estan totes dintre els cànons. Aquestes de literatura fantàstica no estan en el cànon de l'alta cultura, però estan en el cànon del seu gènere. O sigui, la primera que us he dit, l'André Norton, està considerada, és la primera que entra, això que fan els americans, a la galeria dels mestres de la literatura fantàstica i té el títol de Gran Gamba. Sí, és que això va així, no? Vull dir que poc o no, però són dones molt reconegudes, no és un tema de reconeixement moltes vegades, no?
És que hauríem de parlar de marca, també.
Ah, la marca. Que
això és una marca.
Exactament. Per tant, no estem discriminant genèricament quan diem que les dones se'ls ha de tornar nom, i els homes, i el Mark Twain, no? I el Lewis Carroll, i el George Orwell, i aquests per què no? Pobrets, que ningú sap qui són, en realitat. La simplificació històrica, per mi sí. La resposta a aquesta pregunta sí que per mi és sí. És una simplificació històrica, no? Perquè al darrere hi ha una estratègia comercial. I per tant, un acte d'apropiació indeguda o deguda? Per mi és un acte d'apropiació indeguda, perquè ens estem erigint amb una autoritat, estem aplicant la nostra voluntat a una altra voluntat. I per tant, aquí jo crec que ens trobem en un terreny, si més no, problemàtic. En tot cas, demà en podem seguir parlant a partir de casos concrets. Aquí tinc tota la bibliografia i les fonts d'informació. I fins aquí, i moltes gràcies.